tot i que li diuen des de molts llocs que ets molt bo, el fan internacional, té molts seguidors, el Barça té molts seguidors, hi ha hagut èpoques dels darrers anys que la gent ha reclamat Bartra titular, després ha fotut alguna cagadeta i ja s'han amagat alguns. Vull dir que això també és molt habitual a Can Barça, no? De fer un jugador de banqueta titular i després tornar-lo a la banqueta. Però dic que és un xollo perquè és un jugador que és fantàstic tenir un futbolista de tanta qualitat que cada moment va fent, va firmar els seus contractes, va renovant, però no es queixa. I jo crec que tard o d'hora es queixarà.
Bueno, si és que no interpretem això com una queixa, perquè a mi m'ho sembla.
Lleugera, jo la interpreto
home,
com
lleugera. És una queixa light, vull dir, ja, sí.
És posar-se al mercat.
Et pots queixar com Alves o et pots queixar així?
Però per això dic, Jordi, que és un xollo perquè l'hem disfrutat els darrers anys. És un jugador que és un complement fantàstic, que és evident que li ha faltat continuïtat, però clar, al final també han coincidit tots els entrenadors que l'han tingut, que no li han donat aquesta continuïtat.
Jo no sé què passa. Entrenadors i gent que confia molt en gent de la Pedrera.
Ara, a mi em dius, Bartra tota la vida al Barça amb la qualitat que té, a més és que és internacional, vull dir, és que el del Bosque el vol, el Bartra, el del Bosque el fotrà de titular a l'Eurocopa, és que el fotrà de titular.
És que la clau és que no és que del Bosque estigui enamorat de Bartra, és que la crisi internacional de centrals és brutal.
Clar.
Per això jo crec que A, marxarà, i B, jo si fos ell també marxaria, perquè Bartra a 12 milions al mercat, tal com està, això sí que és una bicoca.
Ara bé, Jordi.
Vaja, a mi em sorprèn que no tingui acampats de davant de casa seva la meitat dels equips grans d'Europa. No.
Perquè estan tots perseguint a Gerson.
No.
O a Kennedy.
Ara bé,
a Kennedy.
Ara bé, també ell pot dir...
Bueno, està tot arreu.
També ell,
Kennedy, el viu.
També ell pot renunciar a ser una mica més ambiciós personalment i en el tema col·lectiu dir, el que jo sempre penso i pensem tots del Barça. On estaré millor, on guanyaré un
tri... Sí, però això ja...
Una frase que estem escoltant molt els últims dies.
No, però que és així, no? És a dir,
sí, al final... Si no jugues, al final...
No, d'acord.
On estarà millor, Alves sí que pot
però,
estar...
Però, a veure, penseu que Bartra estarà 8 mesos sense jugar. Bartra jugarà. El que passa que ara té més competència, perquè Vermaelen ha de jugar.
Vull dir, jugarà contra el... Bueno, l'Almeria no, que ha baixat, jugarà contra el Getafe...
Sí, no, està clar.
Bartra ha anat jugant. Aquesta temporada ha jugat 20 partits de titular, que és exactament un terç de oficials. Ara, tan veritat és això, com que del gener cap aquí ha jugat el que ha jugat i quan han arribat els partits importants no n'ha jugat cap, llevat d'aquell del PSG a la Lligueta perquè va jugar amb defensa de 3. Jo insisteixo, tant de bo es quedi perquè jo sóc fan de Bartra, però jo si fos ell no em quedaria, perquè té 24 anys i al final se li està escapant, aquest sí que se li està escapant la carrera esperant que algú confia en ell. I no, és a dir, no vull tenir raó, com deia el Sergi, si han anat passant entrenadors i cap no acaba d'apostar fermament per ell, doncs algun motiu tindran, però ell té un avantatge que no té cap altre jugador de la plantilla, que és que en un any en què el club no deixa sortir, ell té el futur a les seves mans, és a dir, ell té la paella pel mànec i si li ve una proposta, que no tinc cap dubte que li vindrà, i no tinc cap dubte que hi haurà equips que estaran encantats de pagar 12 milions, vaja, a mi em sembla que li falta temps per anar al Prat.
Doncs veurem.
Res que acabi solucionant, escolta, Marc, venen aquests a pagar-ne 12.
Sí, sí,
ens entenem tu i jo...
Però ella ha de voler. És el que diu en Costa, que clar, depèn de la seva voluntat, no?
Per viure a la banqueta, Costa, partits importants, si tu sents capacitat per rendir a ple rendiment, no?
Si aquesta és la prioritat del futbolista, no hi ha discussió possible. O sigui, pots anar i oferir-li l'or i el mor, que et dirà que no, perquè vol jugar. I Luis Enrique, evidentment, no li firmarà per escrit que jugarà un mínim de o entre tants partits, perquè això no ho farà. Per tant, si aquesta és la prioritat, parlem perquè tenim boca, perquè marxarà, però jo crec que no és aquesta l'única prioritat.
Veurem què fa Bartra. Un cas, jo crec, bastant més flagrant és el de Martín Montoya Costa.
Sí, pendent de parlar amb el club, el fitxatge de l'Aleix Vidal i les renovacions d'Alves, i sobretot la de Luis Enrique, semblen un missatge més que nítid. El jugador es veu més fora que dins, però ara caldrà veure si troba un interlocutor vàlid al club fins que passin les eleccions i, sobretot, si troba algun altre club que li pagui la fitxa que està cobrant ara mateix al Barça, que no és baixa.
Ja que estem amb Montoya, va, fem el següent, que també és la mateixa demarcació i crec que tots estarem d'acord. Bé, abans ja ho estàvem. Douglas.
No consten ofertes pel lateral brasiler. No tindria sentit que continués a la plantilla. De fet, el més raonable és que torni al Brasil. No sé si al São Paulo o algun altre equip que ja estigui interessat, aprofitant que tenim André Curí per allà, a veure si ens el col·loca. No obstant, i parlant seriosament, Luis Enrique ha insinuat cada cop que li han preguntat aquesta temporada que Douglas no era un fitxatge de rendiment immediat, sinó que necessitava un període d'adaptació i que podria ser un jugador important la temporada vinent.
Cada jugador que viene nuevo a este club y si viene de otro continente hay un periodo de adaptación. Estamos en ese periodo de ver cuál es el tiempo que tiene para rendir, para ser efectivo. Es un jugador, repito, que fichamos y viendo lo que hacía en su anterior club, más que interesante, un jugador que nos daría muchas opciones, pero necesitamos que el jugador vuelva a hacer lo que hacía en el São Paulo, aquí en el Barça.
Aquí en Salaga tenim pocs dubtes, Lluís, si Alves ha renovat, Alves Vidal ha vingut al Barça, Montoya i Douglas, el més normal és que no continuïn a partir de l'agost o del setembre, quan es tanqui el mercat de fitxatges al Barça.
Sí,
no?
Perquè a més Douglas, que nosaltres sapiguem, no és Adriano, no? Que és un jugador que pot jugar a l'altre costat, vull dir, Adriano té aquest avantatge, que si no jugues a un costat, jugues a l'altre, i això al final, per continuar en un equip tan gran com el Barça, és un avantatge.
Pel que hem vist aquest any, que Adriano sapiguem... pot jugar als dos costats i Douglas no pot jugar a cap
costat. Dels dos, clar, aquest és el problema, no?
Ni a dalt ni a baix.
Això ho ha dit vostè, eh?
Sí. No, ho dic jo basant-me en les alineacions de l'entrenador, que és el que el veu entrenar-se.
Sí, sí, jo crec que no hi ha dubte que ha de marxar, clar.
Sergi,
jo com vaig veure Douglas l'altre dia sortint amb aquell barret a la festa del Camp Nou, dic, aquest noi li ha tocat la loteria, ha viscut un any brutal, no sap el que li ha tocat.
Amb primes.
Va haver-hi un any que
el pobre em fa llàstima.
Fernando Alonso es va inventar una figura de l'aficionado professional, que era un aficionat que el seguia allà, era com part del seu staff, va guanyar un sorteig i corria per allà.
I doncs, cobrant.
Això no ho sé, però vaja.
Douglas cobra.
Ja, bueno, esclar, això ho fa més greu, sí. Però podria ser un cas, això ho podrien fer rotatori amb un soci per any.
Nosaltres, clar, no? com la llotja aquesta oberta, no? Doncs sí. És igual. No, bé. Però fora conyes, jo, ostres, crec que és un jugador que no... M'agradaria saber si hi ha algun club de la Lliga Espanyola interessat, de primera divisió, interessat en Douglas, no? I aleshores és directament desistir de l'aposta i que torni al Brasil... I ja està, és una inversió fallida. Sí, bé? Sí. A Felai va costar 3 quilos i només amb l'assistència a Messi al Bernabéu a semifinal de Champions ja està amortitzadíssim, però aquest noi doncs no.
I Montoya?
Montoya és el que diu el Jordi, ha de baixar les seves exigències, no? Perquè el que cobra aquí en algun club no ho cobrarà. I per això jo crec que no va marxar al gener. Uh-huh. Perquè es pensava que Europa cobraria l'oro i el moro. I no.
Víctor, sí, tens que deixes?
Aviam, ha sigut un fitxatge allò que no ha sortit bé, perquè és impossible acertar-los amb tots. Igual que abans dèiem que Monchi / Sevilla ha tret molts calés del Barça, el Barça sempre pot dir sí, però tota aquesta regla de futbolistes, tots han sigut titulars o molt titulars durant moltes temporades. I s'ha traduït en un rendiment individual, col·lectiu, a nivell de títols, escolta, ben pagats estan. Amb Douglas el que apunta és que la despesa sembla que sigui aquella quantitat que, va, si no l'encertem no passa res per perdre-la. Si tu mires la xifra, dius, ostres, continuen sent molts calés, sí. Però...
Més del que va costar Koeman. Però... Sé que els temps han canviat.
Sí,
però...
sí. No, la comparació és cruel. Però clar, aviam, queda molt clar. Vull dir, renoves el teu titular en fitxes un de nou, que pot jugar a la demarcació de Dani Alves, i encara en tens dos més. Bueno, pues són faves comptades.
Sí, sí.
No tindràs una plantilla com aquella dels Depor de 30 i pico futbolistes no. El dia abans de començar la Lliga. No, l'entrenador vol un grup determinat i després va a mort amb aquells.
Uh-huh. Jo estic d'acord que no es poden encertar tots els fitxatges, eh? Només faltaria, i que posats a perdre, doncs si perds 4 milions no passa res. Però, mira, posats a comparar fitxatges estranys de brasilers, Rockenbach i Giovanni eren titular, eren internacionals en totes les categories inferiors. Carrison crec que era pitxitxi de la Lliga Brasilera.
Mm. Amb Carrison, perdona que t'interrompi, va haver-hi, salvant les distàncies, aquell moment d'alerta roja que sonen les alarmes, que algú decideix que o es dona el pas i se'l queden, o se'n va cap aquí o se'n va cap allà. Bueno, doncs ara amb Gerson estàvem parlant, sí. Pot haver passat el mateix.
Clar, però, sí. Però insisteixo, darrere de Carrison hi devia anar algú més. Darrere de Gerson, entenc, vaja, sé que hi ha més equips que hi van. Douglas ni era internacional, ni el volia ni sa mare,
trucava de Sao Paulo i era una conya marinera.
És a dir, jo, a mi, ja sé que per 4 milions no ens arruïnarem, però continuo sense saber qui collons li va veure alguna cosa per venir a jugar al Barça. Això és una...
Doncs el tall que hem escoltat a Luis Enrique ho deixa molt clar, eh? Sí. És a dir, queremos que nos dé en el Barça lo que sabemos que ha dado en Brasil. Vull dir que estem parlant del primer entrenador del Barcelona, que ha aconseguit un triplet.
També,
i està justificant el fitxatge.
Estarem d'acord, Lluís, que
no cal matar-lo públicament.
Que no... Sí. No, clar.
Que no té la culpa, clar.
L'altra sí. Posició era dir, no sé què s'havien begut els de la Secretaria Tècnica el dia que vam fitxar aquest tio.
Sí, sí.
Abans que entrem en més problemes, ens queden encara alguns noms més i comencem a anar justets. Sergi
sí,
Roberto.
Ara anirem molt ràpid perquè el cas de Sergi Roberto, que és un jugador que per minuts, per necessitat de protagonisme, per fer una passa endavant, jo crec que hauria de sortir, però com que el club no obrirà les portes més enllà de Xavi, de fet la sortida de Xavi, ja ho ha explicat Gerard Romero dies enrere, que la cobrirà, com a mínim numèricament, Denis Suárez, però naturalment aquest estiu no sortirà cap més migcampista, tot i que Roberto ha tingut propostes durant la temporada, sobretot alguna d'Anglaterra, i és probable, i això és una sensació personal, que a ell li hagués vingut de gust acceptar-les, però no té ni tan sols l'opció de decidir. Uh-huh. I encara dos casos més. Un que no hi hauria d'haver cas, que és el de Pedro, perquè no fa ni una setmana que va renovar. S'entén que el jugador accepta el rol actual dins la plantilla. No obstant, avui el diari L'Equip publica una informació segons la qual el PSG busca un davanter polivalent i que l'objectiu és Pedro. Bé, sabent els possibles econòmics del PSG, no descartaria res, però vaja, sembla inviable.
Sí, sí.
I un últim cas, aquest de retorn, seria el de Gerard Deulofeu, que, vaja, no veig cap mena de possibilitat que continuï al Sevilla, en aquest cas de renovar la sessió, sobretot ara que renova Temeri, i s'ha de tenir en compte que el futbolista ha dit més d'un cop i més de dos que no vol una tercera sessió. Per tant, estaríem parlant d'un traspàs i d'un problema, efectivament, perquè... tot i que és un jugador que encara no ha cobert en absolut les expectatives que havia aixecat, falta veure qui és el guapo que assumeix el traspàs.
Sí, sí, sempre hi ha aquella... allò, l'opció de recompra, com poder-lo recuperar més endavant...
No s'ha m'acut cap altra fórmula.
Perquè, si no, sí, sí.
Sí que és una fórmula estil la que el Madrid ha fet servir amb Morata, que l'ha venut a molts diners, però la clàusula de recompra encara li costarà més diners si és que algun dia el vol repescar. M'he deixat un nom, gairebé et diria que expressament en aquesta llista, que és el d'Alex Song, que encara té un any més de... Sí, sí, riu.
Sí, sí.
Té un any més de contracte amb el Barça... va començar molt bé la temporada al West Ham, fins Nadal, després s'ha desinflat i ha perdut la titularitat, però ahir feia unes declaracions al president del West Ham que deia que volien comptar amb Alex Song per la temporada vinent i que l'intentarien convèncer, però sembla que el camerunès, que estava molt content al principi, lògicament no ho ha estat tant al final i que vol canviar d'aires.
Molt bé, doncs també estarem pendents aquest estiu, veus, del futur d'Àlex Song. Jo crec que Pedro podem deixar de banda, no sé que el Xeic tregui el talonari, llavors, bé, poca cosa pots fer, perquè si ell està d'acord en marxar, doncs poca cosa s'hi podrà fer. Sergi Roberto i Deulofeu. Víctor, què?
Aviam, Deulofeu és ciència-ficció, o sigui, si Luis Enrique no el volia en una posició no de força, que és quan aterra com a entrenador el primer dia, imagina't ara que no és que tingui una posició de força. Vull dir, és totes les medalles porta penjades a la petxera, totes.
Per tant, si ell no vol cessió, venda amb opció de recompra, no?
No, Luis Enrique li dirà, bueno, li farà saber, no li dirà, li farà saber a través de qui sigui del club, que faci el que vulgui, però que sàpiga que aquí no té lloc, allò dit en bones paraules.
Mm-hmm. Però no té lloc, no només perquè no hi pugui creure Luis Enrique.
A partir d'aquí, el jugador accepta cessió, cessió, traspàs, traspàs. Però Luis Enrique dirà, solucioneu-me el problema.
No, jo volia afegir que evidentment Luis Enrique deu pensar i devia pensar no té lloc, però que el jugador ha tingut a la seva mà durant la temporada demostrar-li al tècnic asturià que sí té lloc.
Que sí.
I efectivament Deulofeu...
Jo parlo a toro passat,
d'acord.
Veure com ha anat, sobretot la segona part de la temporada
clar,
de Sevilla.
Clar, és que Deulofeu porta 3 anys no fent res.
Fins
vull
i
dir...
tot pels que som més fans, clar, hem d'admetre que Deulofeu no s'ha guanyat tornar.
No.
Si vas al Sevilla... i et passes, al principi encara, però la segona part de la temporada és que no anava ni convocat.
Sí, sí.
Si no entres a les convocatòries del Sevilla, no té cap sentit que tinguis lloc a la plantilla del Barça.
Sí, també és veritat que recuperes a Denis Suárez, que a la part final no ha comptat gaire, també.
Ja.
Però sí que, bé, ha demostrat més coses.
Sí.
I també marxa Xavi.
En el cas de Denis Suárez, primer això, i segon, jo crec que Denis Suárez ha pagat més una opció tàctica de Emery, que decideix posar Iborra gairebé en posició de mitja punta. Clar, aquest rol, Denis Suárez, és evident que no el pot fer, i en canvi Deulofeu el que paga és que no ha sabut evolucionar un jugador complet, i amb segons quin... Potser hi hauria algun entrenador que ja li estaria bé, però en el cas d'Emery, i és evident que també en el cas de Luis Enrique, no n'hi ha prou.
Mm-hmm. Sobre Deulofeu, Sergi?
En el cas de Deulofeu, quan la gent se n'enfotia d'Eusebio i rajava d'Eusebio perquè el canviava al minut 60, després d'haver fotut 2 gols, perquè no vaig a defensar i volia ser un tècnic alliçonador i de formació, no? Que és el que era Eusebio abans de carregar-se injustament, jo crec, el mes de febrer al Barça, tothom es posava les mans al cap i jo era meia defensor de Deulofeu i tal, no? Després, els aconteixements han anat derivant a que aquest noi no s'ha pogut ni estar dintre del camp ni fora del camp, perquè si Emery ni se l'emporta a les convocatòries i tantes vegades i tants partits importants i no confiat en ell, en un jugador que t'aporta alguna cosa desequilibrant que jo crec que pocs futbolistes tenen al futbol espanyol. De fet, fa un any, aquestes alçades, o una miqueta més, estava a punt d'anar al Mundial, per lesions i històries. Al final no hi va anar. Jo crec que li han passat els trens i ara ell diu que ha après molt aquesta temporada, però ara ell el que hauria d'anar és a un club de nivell superbaix i ara demostrar el que ets.
Un Villarreal...
No, més baix.
Més baix,
home, i tant, home. Qui el vol?
Però, a veure...
Tu, a qui el vens? Per quin preu?
Però és evident que Deulofeu té un problema, no?
Potser té més cartell en Anglaterra.
Estem d'acord que té un problema, no? Perquè,
el problema el té ell.
Perquè jo entenc, Sergi, el que dius.
Anglaterra hi ha equips que hi estan interessats.
Però tu vas al Llevant...
Però per quin preu?
Però tu vas al Llevant...
El preu no és el de fa un any i mig. A l'Everton no jugava malament.
No.
El poc que va jugar...
Però tu, Sergi...
Ara ho has dit. El poc que va jugar.
Bueno, però...
Sembla que havia jugat molt a l'Everton.
No,
perquè quan va estar bé, és un jugador que no passa desapercebut. Quan ell encarrila o encadena 2 partits seguits bons, ostres, surt als TNs. Surt als TNs.
Perquè
fa coses interessants.
Però quan l'entrenador campió d'Europa i l'entrenador de l'Europa League, els dos tècnics que s'enfrontaran a la Supercopa d'Europa, no li han vist el que no li han de veure.
Però tu,
ostres,
Sergi...
això també en el cartell la gent ho sap.
Jo quan dic que té un problema ell, és perquè tu dius, a un equip de classe una mica més baixa, no? Per exemple,
al
Llevant, sí, però és que jo crec que ell va al Llevant i al Llevant li exigiran coses i no sé si les donarà aquestes coses.
El problema és que corri més del que li exigiran que corri al Barça-Sevilla.
Sí, Aleix Vidal l'any passat venia de l'Almeria al mateix moment que ell a Terra-Sevilla, jo soy l'estrellita i tal, i llavors, ostres, t'ha passat pel davant i ha fitxat el pel Barça, Aleix Vidal, i tu a saber on t'estaràs l'any que ve.
També us dic que... un equip com el Llevant aplaudiria amb les orelles per tenir...
Sí, però allà no podrà anar ell de superestrella.
O sí.
No, però més...
Bueno, però haurà de córrer, també.
Però Barral és l'estrella,
sí.
Eh?
Sí. Bueno, però, per exemple, Jordi,
en el sentit que en aquests equips has de treballar, i els entrenadors segurament no es conformaran en que siguis una estrelleta i vagis de...
Isaac Cuenca, al Depor.
Hòstia, és que...
Explica'm pestes d'Isaac Cuenca, de l'actitud al Depor aquest any.
Ja, però és que amb tot el...
No, sense comparar, no. Cuenca, però perquè Cuenca venia del Barça, venia de l'Aix. Està en llum quan vol, quan està bé. Però és l'actitud. Jo crec que l'actitud a De Olofeu li ha fallat, i en el cas de Cuenca, sent estant de qualitat anys llum de De Olofeu, doncs també tu no pots anar a equips dient, mira, és que jo, com que he jugat al Barça,
correcte,
ja ho tinc tot fet. No, senyor... Yeah. Perquè al final van passant els trens.
Deixeu-me fer l'advocat del Diable amb De Olofeu. No penseu que, veient el panorama, i que bé, les sortides que té tampoc són molt... I pel Barça tampoc és un gran negoci ara vendre-te'l i haver una opció de recompra. Sí, Luis Enrique, que, clar, tenir-lo allà un any entrenant, un any amb molt pocs minuts, ja ho sé, però que potser alguna oportunitat... Allò com a revulsiu a última estona, allò de tenir a Munir o Sandro a la banqueta, el pots tenir a ell?
S'ha de creure l'entrenador.
Clar. Però vull dir, al final, és un jugador que segurament, per les seves característiques, un dels pocs clubs que podrà aprofitar és el Barça.
Però, Jaume, algú pensa que Luis Enrique no ha fet una trucadeta a Unai?
Clar.
No ha fet una trucadeta. Què tal el xaval?
I l'Andoni tenia comunicació i amb el Monchi parlen.
Els entrenadors parlen entre
ells. Els que veuen a Monchi.
I el que li hauran dit. Clar, és que al final... I Luis Enrique, que ja d'entrada és un tio exigent, doncs imagina.
Jo el que veig és que el Barça pot perdre un jugador que potser a la llarga seria molt aprofitable.
Jo, això que dius tu, jo és el que hauria fet la temporada passada. De Olofeu la temporada passada... A mi em sembla que hauria estat bé que l'entrenador del Barça assumís la seva tutoria. Com que Luis Enrique no va voler, legítimament, i després d'un altre any en blanc, De Olofeu ara el que necessita és jugar. Si juga poc Pedro, ser el suplent de Pedro, que seria la posició a la graella, no tenir cap ni peus.
Alguna cosa devia passar en aquells 10 dies? I... Hi ha algun membre de la junta directiva que diu que la decisió ja estava presa abans que tornés a l'Everton. Que allò van fer un paripé de presentar Rafinha i De Olofeu, així, una mica clandestinament.
Bueno, de fet, tampoc ho acabo d'entendre.
De fet, no li van arribar a donar ni dorsal.
No.
Doncs mira.
Bé, de fet, Luis Enrique va deixar clar en unes declaracions públiques i...
Però
i
a mi, jo és una decisió que no comparteixo, però em sembla... superlegítima. Jo crec que l'entrenador ha de tenir absoluta potestat sobre qui té a la plantilla i qui no.
Sí, sí.
I si ell no el volia, tenir-lo aquí per tenir-lo, el que ha passat aquesta temporada, només s'ho pot imputar ell. Jo, sincerament, des de la distància no tinc la sensació que sigui un problema de mala actitud, sinó un problema, és a dir, de mals gestos, ni de tenir comportaments estranys, sinó simplement de no ser un jugador prou complet. I com que Emery, si alguna cosa té, és que vol que els seus equips siguin competitius, doncs considera que no ho és.
Sí, sí.
Jo ho veig així, des de la distància. Potser sí que parla amb pestes, però no em fa la sensació que hagi estat el cas.
Doncs veurem què passa amb De Olofeu. Tindrem notícia, en un sentit o altre, perquè el Sevilla no es quedarà, i el Barça sembla que tampoc. Per tant,
sí, el que passa és
el
que
futur de De Olofeu...
Si aquesta decisió l'ha de prendre algú, evidentment no serà la gestora.
No, vull dir, com tot, va per llarg, clar. Tot això va per llarg.
És a dir, que el dia 13 es presentaria aquí, entrenant amb Luis Enrique.
No, clar.
El Barça ha acabat la sessió amb el Sevilla, el dia 13 de juliol està aquí.
I és la seva obligació. Si no ve, fas campana i tens un problema.
I vindrà, i esperem que vingui amb una bona actitud i que Luis Enrique el vegi millor que la temporada passada. No seria el primer cas que
es queda,
que després de la segona oportunitat convencen, eh?
Sí,
no,
sí.
No, home, no seria el primer cas. No sembla que aquest hagi de ser l'exemple, però...
Clar, si el PSG s'emporta a Pedro, igual sí.
Un minut per trucar al Txell Costa, que si no, em sembla que ho tenim pelut, això. Un minut per 1:45, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. I parlem de l'enrenou de Piqué, molt ràpid, de la Copa Amèrica i una miqueta d'eleccions.
Tu ho diràs, amb Jaume Molló. A Gas Natural Fenosa creiem que pensant les necessitats dels clients no hauria de ser un bla, bla, bla. Per això, venim en menys de 3 hores quan tens una avaria a la caldera o als electrodomèstics. Perquè allò important no és el que dius, sinó el que fas. Informa-te'n a gasnaturalfenosa.cat. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Fes de la teva cuina la millor del món. Emporta't amb La Vanguardia el llibre Cuina amb Joan Roca. Tècniques bàsiques per cuinar a casa. Molt més que un llibre de receptes. Un manual de 380 pàgines amb les tècniques i els secrets de la cuina del celler de Can Roca. El millor restaurant del món. Aconsegueix-lo per només 14,99 € a partir del dissabte 13 amb La Vanguardia. Drets d'autor destinats íntegrament a la Fundació Banc dels Aliments.
Un món ple d'aigua? Waterworld, el parc aquàtic de Lloret de Mar. Vine amb tota la família i divertiu-vos amb les atraccions infantils, les atrevides i les familiars. I amb l'entrada al parc, te'n regalem una altra per Aquadiver Platja d'Aro. Consulta-ho a waterworld.es. Waterworld Lloret de Mar. I un gelat frigo, el millor de l'estiu.
Part de les retallades? Les de Miró t'agradaran, perquè et retallen l'IVA en productes d'imatge i gran electrodomèstic. No paguis l'IVA a la teva botiga Miró ni a Miró Poders. Miró.
Casa vostra en les millors condicions amb la hipoteca ara sense de l'Iberbank. TIN 1,95 als 18 primers mesos i resta fins a 30 anys. Euribor més 0,99. TAE 2,44 variable. Vàlid fins al 30 de juny. Condicions a hipoteca099.liberbank.es. L'Iberbank correspon.
Des de les varietats més primerenques, d'aigua, sucós, fins a les més tardanes, el de vinya d'un groc intens, el préssec d'Ordal es distingeix perquè és 100% de secà i collit en el punt de maduració òptim. Coneix-lo mentre degustes una copa de cava cada cap de setmana de juny, juliol i agost a Sant Pau d'Ordal. I descobreix Subirats, la capital de la vinya. Reserva la teva experiència a enoturismepenedès.cat.
Yeah! RAC, RAC 1. Aquest diumenge és Superdiumenge de Motos i Girona a RAC 1. Des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda viu el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a RAC 1 amb Quim Salvador, Xavi Puig, Jaume Molló, Aleix Pariser, Eduard de Batlle i vingut directament des del Via Lliure, Xavi Bundó. Des del circuit de Barcelona a Catalunya les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. Els protagonistes del Gran Premi, l'ambient a les graderies, els VIPs del paddock. I a la tarda a les 5, Girona-Saragossa. Tornada de la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a primera divisió amb Gerard Romero, Albert Ferrar i Xevi Massacs a Montilivi. Aquest diumenge a partir de les 10 és Superdiumenge de Motos i Girona a RAC 1.
Amb el patrocini de les noves assegurances de moto del RAC. Amb tu en els moments clau.
RAC 1. Tots som 1.
GourmetLaVanguardia.com presenta la selecció de grans caves. Cuvée Sumarroca Gran Reserva. Perles Blanques de Naveran i Cuvée DS Gran Reserva de Freixenet. 6 ampolles de cava, valorades en 110 euros, ara per només 55. Truca ara al 93 550 0105 i fes la teva comanda. Recorda, aquesta i més ofertes a gourmetlavanguardia.com.
Sonrises de Bombay presenta Smileywood, 10 anys de somriures. Una història de superació basada en fets reals que t'emocionarà. Estrena el 16 de juny a la Sala Bars de Barcelona. Amb la participació en directe d'Anny Bisuit, Joan Dausà, Marta Aguilera i Manu Guix, entre altres. Venda d'entrades a la Sala Bars i Ticketmaster. Informa-te'n a smileywood.org.
Mundo Deportivo i La Vanguardia t'ofereixen la samarreta oficial dels campions d'Europa. Vesteix-te de campió. Un disseny exclusiu amb la Copa d'Europa de Berlín 2015 i 5 estrelles commemoratives de la Champions guanyades pel teu equip. Aconsegueix la samarreta dels campions d'Europa disponible en 3 talles. Avui la cartilla només a Mundo Deportivo i La Vanguardia.
Els divendres a la nit, les emocions volen molt alt a 8 TV. Per començar, ens enlairem pels racons més espectaculars de Catalunya a Déu-n'hi-dron. I després... ens deixem captivar per les històries més emotives d'Encantats. 8 TV, oberta a tothom.
RAC, RAC 1.
A la nit a RAC 1.
Bona nit a tothom.
Analitzem els nous escenaris.
Han guanyat unes eleccions municipals i en canvi han perdut el Bastió de Barcelona. això són les lectures aquestes que...
No, no és cap lectura, que ho ha dit l'Artur Mas.
A Convergència no li aniran bé les eleccions si anar bé vol dir mantenir els 50 diputats.
El principal triomfador, que és un triomfador amagat, que és el Joan Herrera.
Ara Iniciativa no hi és. Ara hi ha la de Colau, ara ja guanyem Barcelona.
Som a l'escenari de la notícia.
Anem en directe als Alps, també a París, a Alemanya, a Madrid, a l'aeroport del Prat.
Des del Palau Sant Jordi.
Estem en directe per RAC1.
Sentirem el testimoni de catalans que són al Nepal.
Obrim l'escenari al poble perquè...
Com sempre, volem sentir l'opinió dels oients.
Ens donem duro de quatre peles.
Jo fa 12 anys que estic al partit i veig la mateixa gent.
Que estem davant d'una criminalització de la revolta social.
Cada dia, de 9 a 11 de la nit a RAC1. Amb Xavi Freixas. RAC1. Tots som u.
Amb Jaume Molló.
Passen 5 minuts de dos quarts d'una. El Tu diràs a RAC1, en Sergio Soler, Víctor Paz i Lluís Izquierdo, amb l'Albert Ferran, per parlar del tema de moda aquests dies a la selecció espanyola. Un protagonisme continua sent la xiulada dels aficionats de Lleó per Gerard Piqué en l'amistós d'ahir entre Espanya i Costa Rica.
Sí, el blaugrana que va entrar a la segona meitat i es va endur la bronca, la xiulada d'una part de la graderia arran de la seva celebració pel triplet, amb record per Kevin Roldán. Recuperem primer de tot el document de Gerard Piqué al final del partit d'ahir, fugint de qualsevol polèmica.
Ya son muchos años, no, de verdad que no me afecta. Os podéis pensar que para mí puede ser difícil, no lo es. Vengo de ganar el triplete, estoy muy, muy feliz. Y cada vez que vengo aquí con la selección es sentirme como en casa. Tanto los jugadores como el míster me tratan genial y vendré siempre que me llame. Lo volvería a decir, de verdad. Era una celebración en la que me lo pasé bomba. Creo que se merecía la temporada una celebración así. Y lo volvería a decir, porque es una simple broma en la cual pues hubo mucho cachondeo, lo pasamos muy bien. Luego, a partir de ahí, pues, la repercusión que le quieran dar, ya no la puedo controlar y tampoco me importa.
Ahir, una vegada més, Vicente del Bosque va mostrar-se en contra d'aquests xiulets. Ja ho havia fet en la prèvia del partit contra Costa Rica, i ahir va insistir en el seu discurs.
Ya os lo dije el otro día, que cuando se pita un jugador de la selección española, se pita toda la selección, y en este caso no estoy muy contento con eso. Pero él es un chico inteligente, con personalidad, y que no le va a afligir ni a disminuir su rendimiento, como así ha sido, que ha jugado bien.
I aquest migdia el torn ha estat per Cesc Fàbregas en la roda de premsa de la selecció espanyola parlant de tota la polèmica.
Yo me imagino ganando un triplete yo como jugador, viniendo de ganar la Champions con a lo mejor una copita de más, de una celebración, una arruga, ves que todo el mundo te quiere. Bueno, pues puede pasar, ¿no? Al final vosotros sois una altavoz tan potente hoy en día, sobre todo en España, que a veces no sé si os dais cuenta de la fuerza que tenéis sobre la gente, ¿no? Entonces, si en un programa se habla de esto y el próximo también, pues al final la gente se queda un poco con ello y lo compra y lo transmite, pues en este caso, pues en el campo, en el entrenamiento, pero si se hubiera hablado o debatido en un día y luego ya pues pasar página, hablar de otras cosas, no creo que hubiera tenido tanto efecto.
Deixa'm destacar també, Jaume, paraules de Miguel Cardenal, el secretari de l'Estat per l'Esport, aquest migdia a l'agència EFE. Deia que Piqué siempre ha sido un futbolista comprometido y generoso con la selección española y querido por el equipo. Piqué merece el apoyo de todos, es patrimonio de la selección.
Molt bé, doncs aquest cop Cardenal, que també, per tant, està en contra dels xiulets. En aquest cas, Gerard Piqué, com estava en contra dels xiulets a l'himne espanyol. Bé, tampoc m'hi vull aturar gaire, però una reflexió ràpida sobre el que ha passat amb Piqué i les seves paraules a la celebració, Víctor.
Chapó, com ho ha gestionat ell en el postpartit, en el prepartit i en el partit, en les imatges que avui hem vist del seu seguiment, és: vull la pilota, la vull tocar molt, que el que tingui ganes de xiular, que xiuli, però la pilota no em crema, no m'amago, no m'espanto, i sóc jo qui domina la situació. Uh-huh. A la gespa, i després en el postpartit. El posat, i no estic dient que fos un posat de prepotent, xulo, o sigui, no estic dient que siguin aspectes negatius, que ell volgués incidir per xinxar, no. Amb la màxima de les naturalitats, explicant el què. Uh-huh. Ara, també t'he de dir una cosa, per lo poc que he anat veient de televisions espanyoles del tractament, de l'interrogant de per què se'l xiula, molt poca referència a la conya del Roldán, contigo empezó todo, i molta, molta imatge del dia de la final de Copa, amb l'himne, la xiulada, inserts de gent que ja no sé si són triats expressament aquests, no ho sé, com que no ho sé, no puc afirmar-ho, però sí que la línia editorial que he vist és enfocar-ho més. Si ells ens van xiular, els catalans o la gent del Camp Nou, aquell dia l'himne, nosaltres ara tenim dret de xiular a Gerard Piqué. Tu dius, bueno, per què Gerard Piqué i no Marc Bartra, o no Iniesta? Sí. O, bueno, pues ell és l'ase dels cops.
I perquè sembla bé que xiuli a Piqué i no a l'himne espanyol.
I després, deixa'm acabar, el més gran de tots és Vicente del Bosque.
Sí,
que
sí,
en
sí.
La prèvia del partit, quan es dirigeix a l'aforament respectable que tenia davant dels periodistes, 95% de mitjans espanyols, els tracta com si fossin nens de 5 anys, on els hi va explicar que entenguin, sisplau, per què no ha fet res Gerard Piqué.
Sí, sí. Sergi.
No, que crema molt el triplet. Són 3 setmanes tragant títols del Barça, i s'ha de desviar l'atenció amb alguna història i porten, doncs, això, obrint noticiaris a migdia amb això, una xorrada, una broma simpàtica que els mateixos jugadors, o alguns dels jugadors del Madrid, els nacionals, que no van anar a la festa famosa de Cristiano, Kevin Roldán i companyia, i James, Keylor Navas, i Marcelos, i Contra, em sembla que eren, doncs al final, ostres, s'ha fet un gran massa, i el que ha dit el Víctor, no? El Gerard, el Piqué, se n'han fotut de tothom, i amb naturalitat, i ja està, o sigui... que crema molt el triplet, i aquella bandera que va clavar amb el seu nano, amb el Milan al vell mig de l'Olympia Stadium, que era una bandera de Catalunya i del Barça barrejada, doncs fa mal.
Lluís.
Bé, jo, és un cachondo, em va fer molta gràcia el que va fer, però és evident que ha donat munició per la caverna, no? Com diem habitualment. M'ha agradat que passés això perquè ens hem divertit, però també ara, si poguéssim tirar enrere, m'agradaria que no ho hagués dit per saber què s'haguessin inventat durant aquestes darreres jornades. Clar, la festassa va ser això, una festassa, va ser molt maca, no? És que no va haver res que diguis ostres, excepte o tret el que va fer Piqué, el que va dir Piqué, que ni tan sols anomena a l'equip, és a dir, no diu res, parla d'un cantant colombià, que evidentment tothom interpreta perquè ho diu, però realment és que no esmenta el Real Madrid, no ho diu en cap moment. Cosa que sí que vam fer anys enrere, per exemple, Eto, no?
La
va embolicar molt més. Per això dic
que
m'hagués agradat saber
que en aquests moments que té violència entra el trapo...
I jo sobre el xiulet...
I
jo sobre els xiulets del partit de la selecció espanyola, jo vull creure, sincerament, és el primer que vaig pensar, que la majoria dels que estaven xiulant són del Madrid. És a dir, que realment estaven xiulant pel tema que del Piqué dient allò que va dir del Kevin Roldán.
Ja, perquè, encara que siguis del Madrid, hi ha motiu per xiular, Lluís. És això que
no, suposo que, com bé ha dit el Cesc Fàbregas...
xiular molt... es pot o no es pot? Perquè fa 2 setmanes no es podia, no? I ara sí que es pot.
No, jo ho interpreto així perquè...
Un senyor que porta la ensenya nacional.
Hi ha molts madridistes arreu, i estava la cosa molt calenteta encara, sobretot perquè tot això ho han promocionat aquests programes de televisió que en parlen a diari. La gent veu la tele i la gent s'escalfa i, hòstia, el Piqué, aquest és el... anem a xiular-lo. No vull creure que fos pel tema de l'independentisme i de Catalunya, perquè efectivament, com deia el Víctor, hi ha molts jugadors que es podrien considerar independentistes, el mateix Bartra, no sé, ho desconec, però...
I que si fos per això l'haguessin pogut xiular en altres convocatòries.
I que Piqué darrerament no ha parlat massa d'aquest tema. No sé si el dia de la... Potser si el dia de la xiulada va dir que si xiulen és per algun motiu, no sé. Dubto que la gent que estava al camp se'n recordés que va dir això fa 2 setmanes a la final de Copa. Jo crec que el xiulen pel tema del Kevin Roldán, perquè està ple de madridistes.
Sí, sí. 2:45, marxem cap a Xile. Pau Ramírez, bona nit.
Què tal? Bona nit, Jaume.
Molt bé, amb en Pau seguirem aquesta Copa Amèrica, que ens va deixar la victòria de Xile sobre Equador per 2-0. Un altre clean sheet per Claudio Bravo, el porter del Barça, portaria a 0. Un costum ja, un beneït costum aquesta temporada per Claudio Bravo. Abans de preguntar-te per l'última hora de la selecció argentina, que demà debuta i de la qual n'estàs pendent, amb Messi, Mascherano, Pau, de Gerson i Kennedy... No sé si de Kennedy també, però com a mínim de Gerson em deies aquesta tarda que has vist 3 o 4 partits. Ara mateix és un moment d'expectació, perquè, clar, vas dir el que vas dir de Douglas i la vas clavar. Per tant, mesura les teves paraules perquè queda gravat a la fonoteca. Què dius de Gerson?
Aviam, és un jugador que promet molt. Al Brasil li diuen el Pogba brasiler. També s'assembla, tirant el color aquest tenint que porta Pogba, s'assembla físicament un jugador negre, alt, fort, es mou molt ràpid, té una bona tècnica. El que passa? Que ha pujat aquest any a primera divisió amb el Fluminense. Llavors,
té 18 anys,
clar, porta... No, 17, em sembla que en té, és el 97, diria, no arriba tant encara als 18, diria. Mm. És igual, és molt jove, ha pujat bàsicament perquè el Fluminense travessa una greu crisi econòmica i doncs va marxar el jugador de la seva, que jugava a la seva posició i per tant no es van trobar altra opció l'entrenador de fer-lo jugar, sinó segurament encara estaria amb el sub-20. Sí que venia prometent amb els equips inferiors del Fluminense, de fet ha jugat en la selecció sub-20 també sí. Brasilera, però s'ha trobat amb aquest regal. Va fer un campionat carioca molt bo, aquí és on es dona a conèixer, va començar a mitjans de gener, de febrer, el campionat carioca, és a dir, porta 3-4 mesos que ha començat així entre els professionals. I de moment a la Liga Brasileira diria que porten 6 partits, per tant estem parlant al màxim nivell, perquè el carioca no crec que es pugui parlar de gaire nivell entre els professionals. Sí que de moment està sorprenent a tothom, és un jugador ràpid, arriba molt bé per la banda dreta, centra molt bé, té un bon xut, i de moment el Fluminense, que degut als problemes econòmics que pateix, a priori aquest any havia de patir per la categoria, ara mateix està lluitant per situacions dels 4 primers, i això es deu sobretot al bon treball que estan fent els joves. A més de Gerson, també destacaria a Kennedy, com en deies, i un altre, que al Brasil també es diu que el Barça el controla, no l'heu anomenat, però s'està escoltant, que és el defensa Marlon. Marlon ja porta una temporada amb el primer equip del Fluminense, i són els tres que realment són les joies de Cherem, que és com es coneix a la cantera del Fluminense.
Doncs bé, com a mínim són tres joies, i bé, algun elogi ha caigut a Gerson, per tant ja és bastant més del que va rebre en el seu dia Douglas. Va, que vaig malament de temps, Pau, si no encara m'hi recrearia més, però sobre l'estrena de la selecció argentina, de la Biceleste a la Copa Amèrica, demà a 11:45 de la nit, hora catalana, hora nostra, Pau?
Sí, a 11:45 hora catalana, 11:45 aquí a La Serena, a Xile, i avui doncs ha fet la roda de premsa prèvia al partit un vell conegut de Can Barça, Gerardo el Tata Martino. Home. Que reconeixia que ara mateix doncs la selecció argentina està en un gran moment, ha tirat molts elogis a Messi, diu que està intractable en un gran moment, però sobretot ell admet una mica el favoritisme que té la selecció argentina, que a més recordem és la segona millor selecció del món ara mateix, si tenim en compte la classificació del Mundial.
Si llegamos bien y deberíamos tener una muy buena producción. No hay queja de poco entrenamiento, no hay queja de poco tiempo, no hay queja de la llegada de los futbolistas, estamos bien y deberíamos tener una buena producción. El favoritismo se confirma por rendimiento, por momento, por los futbolistas que lo componen, y la verdad que eso no es solamente historia. Por historia es muy difícil ganar si los que van a jugar en el momento indicado no están a la altura de las circunstancias. Lo que pasa es que Argentina hoy por hoy tiene historia, pero está totalmente avalada por este grupo de jugadores que es muy bueno.
Un Tata Martino que no ha de presentar gaires novetats a l'11 inicial. Té dos dubtes que segurament acabaran a la banqueta entre els titulars. Són Zabaleta i Biglia. Tots dos arrosten problemes musculars i, en teoria, haurien de quedar-se fora d'aquest primer partit i seran substituïts per Roncaglia i per Ever Banega. Pel que fa a l'atac, dir que Messi, Agüero i Di María seria el trio que es cuidaria el Tata Martino i deixaria a la banqueta a Carlos Tevez, que és també una de les atraccions en aquesta convocatòria. Qui també ha parlat avui ha estat Javier Mascherano, que reconeix que aquesta selecció argentina ha de guanyar sí o sí un títol que no aconsegueix des del 1993.
Seria important ser subcampeón mundial y ser campeón de América. Eso sería asentar unas bases, claro, que hemos creado hace un tiempo y que no ha sido una casualidad, que el mundial no ha sido un espejismo. Sería muy bueno para, no solamente para esta generación, sino para los que vienen también, ¿no? El hecho de ganar a nosotros nos daría prestigio, nos daría la posibilidad de calmar la angustia de tantos años, pero también le daríamos tranquilidad a generaciones venideras que no, una tranquilidad que nosotros no hemos tenido.
Demà a dos quarts de 12, es veu a Canal Plus Liga, amb Messi, Mascherano, Argentina, Paraguai. Aquesta matinada a dos quarts de dues, Mèxic, Bolívia, i a les 9 de la nit demà, la jornada s'obre amb l'Uruguai, recordo, sense Luis Suárez sancionat, l'Uruguai jugant contra Jamaica. Pau, hem de deixar aquí. Fins demà, gràcies, bona nit.
Fins demà, bona nit.
Costa, per acabar, hem d'escoltar a Jordi Ferrer, el president, perdó, el cap visible del Som Gent Normal, que aspira a ser, això sí, president del Barça.
Sí, ha estat el tercer precandidat a presentar-se i, com va fer ahir Agustí Benedito, no ha ensenyat les cartes, ni equip ni programa de moment, però considera que és el representant del foc nou en aquestes eleccions.
Una cosa que sí que és evident és que nosaltres segurament representem el que va representar la porta el 2003. El canvi, el trencament, però la veritat que isma és cap barcelonisme.
Arre s'ha mostrat molt contundent amb Josep Maria Bartomeu, que es presentarà tot i estar imputat pel cas Neymar.
Espero que plogui el 18 de juliol. N'hi ha una altra cosa amb la data que tampoc ens agrada. El 18 de juliol abans es cobrava la paga extra i era per un tema que no ens agrada gaire. I la veritat que siguin el 18 de juliol, pensem que més antidemocràtic no es pot ser el dia.
Això sobre la data, eh?
Sí, ja ho has vist que no li ha fet gaire gràcia. I sobre Bartomeu, doncs, ha comentat això, que li semblava amoral que el president del Barça... imputat per una qüestió de gestió del mateix club, doncs hagués decidit presentar-se igualment a les eleccions. Per tant, tenim ja en escena Freixa, Benedito i Ferrer. Ja sabem que Jordi Majó es presentarà divendres vinent i continuem a l'espera que Bartomeu i també Joan Laporta, que ja té decidit presentar-se, diguin o ens comuniquin quin dia fan la seva estrena de les respectives precandidatures.
Tindrem més per parlar-ne, però per acabar la tertúlia, una ràpida reflexió. Amb Laporta ja sembla definitivament en el circ, a la cursa electoral, per entendre'ns. Com veieu el procés electoral amb el triplet aconseguit per Josep Maria Bartomeu? Víctor.
Que és el favorit, que se li ha de reconèixer que ha girat la situació del club esportivament com un autèntic mitjó amb el plaç de 5 mesos, que no s'esperava ni ell, ni Luis Enrique, ni Messi, ni els que veuen els partits des de la grada, però que la situació que s'ha donat és la que s'ha donat, i aquest, per mi, és el seu gran argument i la seva gran força. Si Laporta es presenta i es presenta amb la rauxa, les ganes que se li suposa perquè el caracteritza, entenc que hi haurà eleccions.
Hi haurà partit, eh?
Hi haurà partit. A partir d'aquí, si no és el cas, o si es presenta però no es presenta ni amb les ganes, ni convençut, ni amb la rauxa que se li suposa, doncs entenc que els cotxes... a la grella de sortida i són uns quants, però entenc que Bartomeu el seu cotxe està donant voltes.
Uh-huh. Sergi, breument.
Crec que si Laporta es presenta és perquè creu que pot guanyar. Que passa que amb aquest triplet Bartomeu, és el que deia el Víctor, jo crec que té les de guanyar, o almenys parteix en la pole position. I Laporta, jo crec que l'argument que tenia potser fa mig any era que ell, recordant la seva excel·lència esportiva, els títols i el que al mes de gener no intuïem que podia passar a final de temporada, podia guanyar les eleccions de carrer, i així ho deien les enquestes.
Sí, sí.
Ara bé, l'excel·lència esportiva, ostres, la tenim aquí. Tenim un triplet, podem guanyar les 6 copes, i si vol rebatre el projecte esportiu de Bartomeu, no té ni Guardiola ni Xiqui Beiristain. Aleshores, si després ell es vol defensar dient que no és el, que ell és el pam de net i no com... Jo crec que no és el pam de net, però vaja, haurà de demostrar-ho. Veurem si Bartomeu segueix amb aquesta línia de tranquil·litat total o replicarà i començarà a fer llistes de fets que ja tothom coneixem.
Sí, aquí ja
aquí veurem, perquè jo crec que la campanya s'anirà radicalitzant poc a poc, fins a esclatar l'última setmana amb els debats.
Cosa que no li convé a Bartomeu. Bartomeu, com més tranquil·la sigui,
sí, però,
molt millor.
No pot anar entomant. Crec que no hi podria anar.
Està clar.
Bueno, com han dit ells, si Laporta es presenta, ja partit per descomptat, i jo crec que és molt interessant, i fent una mica de broma, jo crec que ara mateix Bartomeu representa el poder, el govern, i Laporta podria representar Podemos, no? Perquè estem en època de pactes i de moltes eleccions a molts pobles i comunitats autònomes, i està molt de moda això dels pactes i de si aquests guanyen o els altres, i jo crec que Laporta li pot disputar el partit. Jo sempre he pensat que l'aficionat en general ha de saber separar el que és l'excel·lència esportiva amb la gestió. I si ho fa, jo crec que en aquest sentit Laporta pot guanyar molts vots respecte a Bartomeu, perquè és evident que hi ha hagut coses de la gestió que han estat molt malament.
Gràcies per la bravata, Lluís, Sergi, Víctor, un plaer, que vagi bé, fins la
Vinga,
pròxima.
Bona nit
als tres. Fem una pausa. Hores que queden per parlar d'eleccions a RAC1. Costa, fins demà, eh? Bona nit. Que vagi bé. Una pausa i tornem.
Tu ho diràs, amb Jaume Molló. Podem posar-te música electrònica perquè sàpigues que és un cotxe modern. I alguna cosa de natura per dir-te que el pots fer servir en el teu temps lliure. Però a més, podem dir-te que tens un Dacia Sandero des de 6.400 euros, pla PIB inclòs, assegurança gratuïta i 5 anys de garantia. I per això no fa falta música. Oferta RSI Bank. Dacia, Grupo Renault.
Un vestit de flors per connectar amb la natura de rebaixes? Fantàstic. Grans descomptes en moments inoblidables? Genial. Unes ulleres per gaudir de les vistes? Aquest preu? Increïble. El 19 de juny comencen les rebaixes d'estiu a Andorra, perquè les rebaixes a Andorra són una altra història. Més informació a visitandorra.com.
Part de les retallades? Les de Miró t'agradaran, perquè et retallen l'IVA en productes d'imatge i gran electrodomèstic. No paguis l'IVA a la teva botiga Miró ni a Miró Poders.
Hola, sóc un tiquet de pàrquing. Trobo a faltar quan m'amagava per veure com els meus propietaris es posaven nerviosos. Saber que sense mi no es movia ni la barrera. Però ara...
Utilitzis com utilitzis el pàrquing, VIP and Drive fes per tu. Per només un euro al mes, oblida el tiquet del pàrquing i comença a gaudir dels nostres descomptes via T. Informa-te'n al 983 11 11.
Tornem ràpidament a Màlaga. Mundet, bona nit de nou.
Bona nit, home.
Per tancar l'Unicaja Barça i sobretot per escoltar el que ha dit Carles Duran al primer toc sobre la famosa alineació indeguda, que finalment no ha resultat tal, de Slaughter en el tercer partit entre el València i el Madrid. Mundet.
Sí, bom, sí que ha resultat tal perquè el comitè de competició ho va admetre, el que passa que ho va deixar lliure de sanció perquè va considerar que havia sigut un error formal.
Sí, dèiem això, sí.
Una qüestió que s'arrossega, perquè també això va anar per al comitè de competició, que directament no va donar cap explicació, ho va arxivar per la cara, i el València va comunicar ahir mateix que enviava tot aquest cas i tota la preparació a l'alt tribunal esportiu, la màxima institució pel que fa a la justícia esportiva a l'estat espanyol. Aquesta és la primera vegada que li hem sentit explicar la versió de tot plegat a l'entrenador del València, el català Carles Duran. Diu Carles Duran que ell, quan va signar, no es va donar si Slaughter estava inscrit o no en l'acte, però que el seu delegat assegura que en el seu lloc hi havia Luka Doncic, i que quan li van tornar l'acte al final del partit per signar i conforme tot estigués en ordre, van adonar que Marcus Slaughter efectivament havia jugat al partit sense haver estat inscrit correctament en l'acte arbitral. Diu que per tot plegat ell pensa que el sistema és la raó i que per això València anirà fins al final.
Jo crec que el club ja està treballant en aquesta situació, ara sí. Ho ha fet legalment, jo crec que el club seguirà fins al final, i el club creu que té la raó i buscarà que algú li doni raó. El que sí que tinc molt clar jo sí. És que el que jugarà a la final de la CB és el Madrid, i per tant, jo esportivament jo ja no puc fer res més.
Ara bé, la reflexió que es fa Carles Duran, que l'ha deixat de penjant en l'aire, i que segurament es fa molta gent, és què hagués passat si aquesta alineació indeguda, reconeguda però no sancionada pels comitès esportius dels diferents estaments, tant de l'ACB com de la Federació Espanyola de Bàsquet, si l'equip infractor, en lloc d'haver estat el Madrid, en un cas exacte, hagués estat qualsevol altre equip. Pregunta que es fa Carles Duran, entrenador del València Bàsquet.
Bueno, home, jo que sóc molt de la penya i crescut a la penya, m'hauria agradat què hauria passat en un penya-València, no? Mm-hmm. O a favor de València o a favor de la penya, no ho sé, però crec que el jugador no hauria jugat. Però bueno, ara ja no puc tirar enrere, i el que sí que sé és que aquell partit el Madrid el va guanyar de 3 punts. Mm-hmm. I per tant, bueno, desitjo que no torni a passar, perquè seria injust, però alhora, si torna a passar, bueno, ja hi ha hagut un precedent i espero que la gent es pugui aprofitar d'aquest precedent.
Doncs veurem si torna a passar, esperem que no, si s'agafen aquest precedent de Slaughter o no. Ho hem de deixar aquí, Mundet. Gràcies, bona nit, fins diumenge amb el cinquè.
Bona nit.
Bona nit. El cinquè de l'única del Barça Unicaja, en aquest cas al Palau Blaugrana, després de la derrota avui dels blaugranes al Martín Carpena.
L'assegurança de moto del RAC t'ofereix aquesta secció.
Hem de dedicar uns minuts a parlar del Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Recordo que diumenge a partir de les 10 del matí fins les 4 de la tarda, programa especial com cada any des del circuit de Catalunya, amb en Quim Salvador i en Xavi Puig i tot l'equip habitual. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Jaume, molt bona nit.
En Quim, que ja ha estat seguint, lògicament, aquesta jornada de divendres al circuit de Barcelona-Catalunya. Amb quins noms propis, Quim?
Mira, d'entrada podem parlar de triplet català a MotoGP. Aleix Espargaró primer. Sí, comencem bé. Marc Márquez segon i Dani Pedrosa tercer. Però, evidentment, el gran protagonista del dia és l'Aleix Espargaró, que el manillar d'una Suzuki, oficial sí, però de potencial inferior que les ondes, les Yamahas Ducati, ha fet el millor temps. Encantat, ens ho explicava el primer toc de RAC1.
Estic molt feliç de com hem aconseguit això. Les dues últimes carreres tinc molta mala sort, amb una vam tenir problemes amb el motor, l'altra me'n tirà. Aquí Suzuki havia portat novetats, sé que només és un divendres, però estic treballant molt dur aquest any, he tingut problemes de lesions i és el primer any de Suzuki. Llavors és molt important que hi hagi estímuls així com el d'avui perquè tot el grup seguim treballant a tope.
Novetat de Suzuki, de fet, s'esperaven de fa temps. El primer Gran Premi, el de Qatar, David Ebrivio, deia també al micròfon de RAC1 que esperaven nou motor pel Gran Premi de Catalunya perquè aquesta Suzuki tenia precisament problemes d'un motor que corria massa poc comparades amb les motos rivals. Quan l'Aleix s'ha posat primer, de seguida he pensat, això és que el motor que li han portat és una meravella, però després, comparant les velocitats màximes, doncs m'he fixat que en aquest sentit tampoc havien millorat gaire. El mateix Aleix Espargaró ens ha explicat que aquestes millores no són ni de bon tros del que s'esperava, però que, home, una mica sí que ajuden.
Esperàvem una mica més, esperàvem algun quilòmetre més, hem millorat entre 2 i 3 quilòmetres. És important perquè encara que sembli que és poc, aquests 2-3 quilòmetres et fan que pugui seguir el rebuf de les Yamahas quan abans era impossible, així que és significatiu, però òbviament no és suficient, no n'hi ha prou.
En tot cas, molt bon paper de l'Aleix Espargaró amb la seva Suzuki, també del seu company d'equip Maverick Viñales, que ha estat cinquè. Diu l'Aleix que demà vol intentar disputar la pole position i diumenge intentar lluitar pel podi. Vist com ha anat la temporada, sembla complicat, però evidentment amb ganes i davant de l'afició de casa, doncs segur que ho intentarà. Protagonisme també pels oficials d'Honda. Avui els de Yamaha han estat molt discrets, Lorenzo Seté i Rossi Unzé. Està de moment fora de la Q2 Valentino Rossi, per bé que ja sabem que les Yamaha t'esperen a brillar el dia de la cursa aquest any i després brillen d'allò més, que han guanyat 5 de les 5 disputades. Però avui, a part de la Suzuki, que ja ho hem comentat, doncs també ho han fet molt bé els dos catalans del Repsol Honda. Segon, Marc Márquez, a 285 mil·lèsimes de la Aleix Espargaró.
El valoro bastant, un dia bastant bo, ja que bueno, almenys estem allà, a prop. Sí que és cert també que hem de ser realistes i que la segona part de cursa encara ens falta una mica i hem de seguir treballant allà per intentar estar arre una dècima o dos més a prop i poder estar aguantant el ritme de Lorenzo, Aleix, que estaran molt bé. Però bueno, lo bo és que hem fet un petit pas, una petita millora i crec que hem d'estar contents.
I tercera posició per Dani Pedrosa, a 631 mil·lèsimes de l'Aleix Espargaró. És una diferència important, però el Dani, encara recuperant-se d'aquella operació de síndrome compartimental, diu que a poc va retrobant les bones sensacions.
Físicament millor, evidentment, i amb la moto és bastant semblant, però tenim aquí l'afició i la sensació d'estar a casa és molt és potent i aviam si podem aprofitar-ho per una mica compensar algunes carències.
Més enllà del triplet català, Quim, què més destaquem a MotoGP?
Doncs la novena posició de Pol Espargaró. Si a MotoGP les bones sensacions, vaja, el resultat d'avui ens dona motius per somiar en victòria catalana el diumenge, la veritat és que les altres dues categories la cosa no ha començat tan bé. A Moto2, el millor el líder Joan Zarco, millor català Tito Rabat, cinquè a 2 dècimes, sisè Axel Pons, setè Àlex Rins, 18è Àlex Márquez, 20è Ricky Cardús i 26è Edgar Pons. I a Moto3 hem tingut un segon entrenament lliure, que és on han fet els millors temps, apretadíssim, fixat, del més ràpid, que ha estat el de sempre, el líder de Niken, el 22è, que és Nicolás Ayo, 950 mil·lèsimes. Per tant, 22 pilots, vull dir, en menys d'un segon. És una autèntica bogeria. Els catalans no han estat gaire lluïts. 17è Isaac Viñales, 32è Gabriel Rodrigo.
I demà, com sempre, entrenaments oficials i ja amb força més públic abans de la gran explosió de gent, que serà diumenge amb les curses. Quim?
Doncs sí, demà entrenaments oficials a partir de 2:45 amb el de Moto3, a partir de les 2:10 els de Moto2, després passar a les 3 del... a partir de les 2:10 els de MotoGP, la Q1 i la Q2, i a partir de les 3:05 finalment el de Moto2. I avui també deixem destacar que s'ha inaugurat el circuit de Catalunya, el Pit Lane, en una zona que utilitzen bàsicament els pilots, la plaça Joan Moreta, en homenatge i reconeixement a qui va ser president de gairebé tots els estaments que han fet coses pel motociclisme en aquest país. Va estar la penya motorista a Barcelona, va estar el RAC, va estar la Federació Catalana, presidint la Federació, i també la Federació Espanyola, un dels noms claus per entendre el gran moment que ja fa anys gaudim tots del motociclisme aquí a casa nostra.
Sí, senyor, una bona iniciativa, sens dubte, de la gent del circuit de Barcelona-Catalunya. Gràcies, Quim, bona nit, fins demà.